Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'alerta hidrològica arribarà a Sabadell i a la resta de municipis de la xarxa Ter-Llobregat a finals de novembre o a principis de desembre si no plou. Així ho preveuen des de l'Agència Catalana de l'Aigua si no s'arriben pluges abundants i constants a les capçaleres dels rius. El portaveu de l'ACA, Xavier Duran, assegura que la situació és molt semblant a la de la sequera del 2007-2008.
A nivell de reserves estaríem a uns nivells bastant similars als de fa 15 anys. El que passa és que en aquell moment no teníem els recursos que tenim ara. O sigui, en aquell moment no teníem dessalinitzadores, amb la sequera de 2007-2008 es van recuperar pous i captacions que estaven en desús i també es van fer diverses millores en tractaments de potabilització, a més també de l'ús de l'aigua regenerada. Ara estem en un volum de reserves que és molt similar, però clar, tenim la garantia de les dessalinitzadores.
En cas d'activar-se l'alerta, hi hauria limitacions dels usos agrícoles i lúdics de l'aigua. Reforç del transport públic, de la seguretat i de les places d'aparcament del cementiri des d'aquest cap de setmana i fins dimarts. Les instal·lacions de Sant Nicolau recuperen el dispositiu habitual en el primer Tots Sants sense restriccions des de l'esclat de la pandèmia. A l'equipament també hi haurà taules informatives i se celebrarà una cerimònia laica el dia 1 de novembre, a les 12 del migdia. I en esports, els ajustos a la defensa del centre d'esports donen els seus fruits. Si bé és cert que l'equip de Gabri no ha pogut deixar la porteria a zero en aquestes últimes dues jornades, al vestidor tenen clar que s'han millorat notablement en aquesta faceta. En els dos partits previs, de fet, el Sabadell venia d'encaixar-ne un total de 6. Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem una situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. La primera incidència, la més important, està a la P7, al seu pas per Barberà, on hi ha 4 quilòmetres de retencions en sentit sud i 1,5 quilòmetres a Cerdanyola en sentit nord. A la B30, 2 quilòmetres de cua a Barberà en sentit nord i 1,5 quilòmetres en sentit sud. Ja si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i la Meridiana també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, 4 graus menys que ahir a aquesta hora. Sembla que comencen a baixar les temperatures. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Ha vingut per quedar-se aquest canvi? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest temps estable. Amb aquest domini del sol sí que hi ha en alguns punts amb el cel entrenyinat amb alguns núvols mitjans i alguns de baixos que els hi ha costat de marxar durant el matí i que se'n tornaran a formar més de cara al final del dia, sobretot a punts costaners. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, també es mantindrà força suau i, de fet, durant aquestes immediates hores ha d'anar pujant i a hores d'ara ja es troba superior als 25 graus en molts punts del territori català. De cara a demà continuarem parlant d'aquest temps estable, d'aquestes temperatures força altes respecte a la mitjana climàtica i la tendència és que vagin baixant ja de cara a la setmana vinent, però ben bé, fins al cap de setmana continuarem parlant d'un temps agradable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabadell i la resta de municipis que s'abasteixen d'aigua de la conca Ter-Llobregat entraran en alerta hidrològica a finals de novembre o a principis de desembre si no plou en les pròximes setmanes. És el càlcul que fan des de l'Agència Catalana de l'Aigua després que 22 municipis de l'Alt Empordà hagin entrat en alerta aquesta setmana pels baixos nivells de l'aqüífer del Fluvià Muga. El portaveu de l'ACA, Xavier Duran, ha assegurat al Cafè de la Ràdio que calen pluges, però amb una intensitat concreta.
Clar, s'hauria de veure si aquestes pluges repercuteixen el que és la capçalera dels rius o són pluges a més de registrades en l'àmbit litoral. S'ha de seguir, el que passa és que per realment revertir aquesta situació doncs fa falta que siguin pluges quantioses, generals, i que siguin de continuades de l'anar fent. O sigui, si són pluges d'aquestes convectives, que hi ha una tempesta concreta en un punt concret que fan pujar en un moment el cabal i després torna a baixar, aquestes no són suficients per incrementar reserves.
Ara mateix els embassaments de la xarxa Ter Llobregat es troben al 37% de la seva capacitat, és a dir, les mateixes xifres registrades durant la sequera del 2007-2008. Ara, però, es compta amb més recursos per afrontar-les, com per exemple les dessalinitzadores.
Les dessalinitzadores de Catalunya, que en són dues, que una està al Prat de Llobregat i l'altra està a Blanes, normalment funcionen a un règim de producció baix, al voltant d'un 20-30%, però en el cas de que les reserves deixin per sota dels 60, doncs aquestes plantes comencen a incrementar la seva producció. Van pujar fins al 85% i des del mes d'agost estan funcionant el que seria gairebé la seva màxima capacitat, que és al voltant d'un 90%, i això doncs el que està fent és ajudar a portar més aigua al sistema i a fer que el descens dels embassaments sigui més lent.
En cas que s'activés l'alerta, hi hauria limitacions en els usos agraris i lúdics de l'aigua. No seria fins la fase d'emergència que els consumidors viurien restriccions, com la limitació de la pressió o talls de subministrament a determinades hores. En tot cas, Duran assenyala que la ciutadania ja va canviar d'hàbits per reduir el consum d'aigua fa 15 anys i confia que les bones tendències es mantindran també en el context actual. La Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha obert un expedient informatiu a les comercialitzadores d'energia que ofereixen la tarifa TUR, la tarifa d'últim recurs. I és que molts clients denuncien que les empreses els posen traves quan demanen el canvi de preu. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Oriol Xalabarder, vocal de la delegació Vallesana del Col·legi d'Enginyers Industrials, ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio què és la tarifa TUR del gas i la tarifa regulada de l'electricitat.
La tarifa regulada és un mecanisme tant ja per la part de gas com per la part d'electricitat, de que el govern estableix unes condicions específiques per clients vulnerables. No? En gas hi ha un atur, que és un preu fixe, i en electricitat hi ha un PVPC, que és un preu indexat al mercat, i sí que hi ha també en electricitat un bonus social especial que es fa amb descompte per famílies amb una sèrie de condicions de renta i una sèrie de condicions de vulnerabilitat.
A més, ha confirmat que hi ha molts clients que s'estan interessant per fer aquest canvi de tarifa abans que les temperatures comencin a baixar.
Hi ha molta gent, i suposo que en previsió de que vindrà, diguéssim, a l'hivern i vindrà el fred i el consum de gas s'incrementarà substancialment, doncs molta gent està intentant passar aquesta tarifa.
Tots els usuaris tenen dret a demanar la tarifa TUR sempre que siguin clients de Curenergia, Energia 21, Basser i Gas and Power. La petició per canviar de tarifa es pot fer per internet o per telèfon i les companyies han d'aprovar-ho en 3 setmanes.
Pel que fa als preus de l'electricitat, Xalabarder ha dit que ara està més baixa perquè es van fer reserves extraordinàries de gas i se'ls ha de donar sortida.
El preu de la llum, sí que estem vivint una situació que jo crec que és conjuntural, que aquests dies, diguéssim, el preu de la llum està bastant més barat del que havia estat fa un mes o així. Tampoc no era el normal que va passar a final d'agost, perquè tothom estava especulant d'acumular molt gas per tal de poder, diguéssim, fer front a un eventual fred que vingués a l'octubre o al novembre, però com que tothom tenia acumulat molt gas en els dipòsits i el fred encara no ha vingut, ara l'han tingut que injectar perquè els barcos, diguéssim, de mataners estaven esperant i això ha fet que el preu conjunturalment hagi baixat.
L'enginyer preveu que aviat torni a pujar els 150 euros al megawatt hora. La cúpula de Banc Sabadell ha criticat avui el nou impost temporal a la banca anunciat pel govern espanyol. El conseller delegat de l'entitat financera, César González Bueno, ha lamentat que es posi la lupa en la banca i recorda que ja és un sector que ja tributa per sobre d'altres.
Entre tributos, tasas e impuestos habíamos pagado del orden por encima de los 800 millones con unos resultados netos de 530. Esto es una anormalidad, o sea, pagar muchos más impuestos de lo que ganas después de impuestos no es habitual en ningún sector y eso se debe a la no deductibilidad del IVA, a que nuestra tasa es de 5 puntos más alta que el resto de los sectores, a un montón de circunstancias. Esa circunstancia, por un lado, lo único que hace es incrementarse con el nuevo impuesto.
González Bueno ha respost així la vicepresidenta econòmica de l'executiu espanyol, Nadia Calviño, que ha demanat un esforç tant als bancs com a les elèctriques després de la publicació d'alguns resultats. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Entre aquests resultats hi ha els de Banc Sabadell, que ha obtingut uns beneficis de 709 milions d'euros durant els primers 9 mesos de l'any, una xifra que pràcticament duplica els guanys respecte del mateix període de l'any passat. En un vídeo institucional, el conseller delegat del Sabadell n'ha fet una lectura positiva.
Otra vez, un buen trimestre. El beneficio neto de Banco Sabadell en los 9 primeros meses del año ha ascendido hasta los 709 millones de euros. La rentabilidad sobre el capital tangible, el ROTE, se sitúa en el 8% y el ratio de capital fully loaded alcanza ya el 12,52. Este trimestre Banco de Sabadell ha mejorado en todas las líneas de su cuenta de resultados: más ingresos, menos costes y menos dotaciones por insolvencias.
En aquest context, el Consell d'Administració del BS ha aprovat el pagament d'un dividend en efectiu de 2 cèntims per acció a compte de l'exercici de 2022.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
La reobertura del passeig de la plaça Major és imminent després de 10 mesos d'obres. La reforma integral de l'eix central encara a la recta final amb la plantació dels arbres que portaran verd i ombra a l'espai, una reivindicació històrica. La plantació dels diferents exemplars ha començat avui i es reprendrà els dies 2, 3 i 4 de novembre.
Sens dubte, la vegetació, amb un total de 68 exemplars, serà una de les protagonistes del renovat passeig, però també la il·luminació i els elements d'aigua. Una gran pantalla d'aigua presidirà la part nord de l'espai, que es complementarà amb 72 brolladors d'aigua al llarg del recorregut, que s'acabaran d'ajustar i provar entre els dies 14 i 21 de novembre. En paral·lel s'instal·larà el mobiliari urbà, bancs i papereres, i es reasfaltarà el vial lateral per on circulen els autobusos, els vehicles de servei i els de transport de mercaderies. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha celebrat que s'estigui arribant al final dels treballs, de manera que es pugui complir amb el calendari previst inicialment.
Amb això s'acabarà aquesta part verda del passeig, que és la part que també teníem més ganes de veure com quedava, i ara també l'únic que quedarà ja és acabar de fer les últimes proves de tant de fons, d'aigua com de llum, per acabar de donar el vistiplau final en aquestes importants obres i, per tant, tenir-lo ja definitivament acabat i a punt per la campanya de Nadal.
Les obres de reurbanització del passeig van començar el 18 de gener passat i posaran fi a una etapa de provisionalitat a l'eix central de la ciutat, fruit de la instal·lació primer del mercat provisional i després de les obres d'allargament dels ferrocarrils de la Generalitat. El projecte ha suposat una inversió al voltant del 1 milió d'euros.
El telecooperatiu demana a l'Ajuntament de Sabadell que reprogrami la Fira Pagesa que s'havia de fer en el marc del Festival La Regadora. Asseguren que els problemes informàtics amb la plataforma per autoritzar-se va impedir que es poguessin apuntar la majoria de productors interessats en formar-ne part. Feliu Madaula, un dels membres del telecooperatiu i organitzador de La Regadora, explica al Cafè de la Ràdio que volen que se celebri com més aviat millor.
Ens agradaria fer-la quan abans millor, però això ara s'ha entrat escrit aquest al registre de l'Ajuntament i esperem que l'administració local prengui la iniciativa i pugui intentar col·laborar amb que això sigui possible. Si no pren la iniciativa, haurem de prendre nosaltres la iniciativa portant el tema al ple municipal o fent algun altre tipus d'actuació.
En paral·lel, el Taler proposa al consistori que s'elabori una regulació pròpia per les fires alimentàries amb productes i productors de proximitat. L'entitat considera que en el context actual de crisi climàtica és important apropar consumidors i productors i posar en valor el quilòmetre zero. El cementiri de Sabadell ja està preparat per acollir el primer Tots Sants sense restriccions des de l'esclat de la pandèmia. En aquesta ocasió recupera el dispositiu habitual per facilitar l'accés a les instal·lacions de Sant Nicolau des d'aquest cap de setmana i fins dimarts, dia 1 de novembre. Tot i aquest retorn a la normalitat, l'alcaldessa Marta Farrés preveu menys aglomeracions que en anys anteriors al coronavirus.
Un any també que cau en pont, que cau en un pont llarg, per tant això ens fa que avui mateix haguem vist degoteig de molts ciutadans i ciutadanes que ja estan venint en el cementiri i per tant esperem que no hi hagin grans aglomeracions com havíem viscut fa molts, molts anys. Tot i així, en previsió aquí pugui haver-hi gent, el que sí que s'ha fet és un reforç com cada any de les línies d'autobús, doblant línies d'autobús tant el divendres com el dissabte, com el diumenge, com el dilluns, com el dia de Tots Sants, per tant amb un reforç reforç del que és el transport públic.
A més de reforçar les línies L4 i F3 de la TUS, el cap de setmana i el dimarts també s'habilitaran mig miler de places d'aparcament més per als vehicles privats i hi haurà més presència policial.
També reforçarà doncs, tots aquests dies, que com us deia, aquest any doncs, és un any que el caure en pont doncs, són més dies dels habituals, també amb policia de proximitat, doncs, també per poder fer una conducció ràpida tant del trànsit com de les persones dintre del cementiri per tal doncs, evitar al màxim les aglomeracions.
Un cop al cementiri també es posarà facilitats als visitants amb la instal·lació de diverses taules informatives sobre la ubicació de les diferents sepultures o serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies.
L'Espai Cultura és l'escenari de l'acte de presentació de Gabriel Fernández com a alcaldable d'Esquerra Republicana a Sabadell a les eleccions del 2023. Anem fins allà, Elena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Aquest acte ha començat amb una mica de retard. Havia de començar a 6:45, ha començat ben bé a 3:15, ja que s'ha superat l'aforament previst i, clar, s'ha hagut de recol·locar alguns dels espectadors que, de fet, han acabat assistint a aquest acte de peus. L'acte té per objectiu que la gent, la societat, els sabadellencs, coneguin una mica més a l'alcaldable d'Esquerra. De fet, el títol del propi acte és «Qui és Gabriel Fernández?». Aquest acte ha començat amb un vídeo on s'ha explicat una mica la vida del sabadellenc amb alguns dels protagonistes de la seva vida, com per exemple els seus gats. En els pròxims minuts està previst que s'emeti un vídeo de la també sabadellenca Carme Forcadell, així com també que pugi a l'escenari l'exconseller Raül Romeva. Ara mateix tenim a dalt de l'escenari a Gabriel Fernández, que fa com de presentador del seu propi acte, i ara mateix comparteix escenari amb la seva dona.
Gràcies, Elena, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Falten cuiners joves al Vallès. Així ho ha expressat Marc Ribas, el xef i presentador del programa Joc de Cartes de TD3, que ha estat premiat amb un Premi Ondas al millor programa de cadenes no estatals. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Marc Ribas, el conductor del concurs gastronòmic líder d'audiència, ha dit al programa al matí que costa trobar cuiners i cuineres a la comarca.
És molt difícil trobar cuiners i cuineres joves al Vallès. No n'hi ha, no se'n van trobar masses i que volguessin participar, doncs encara menys, però aquí diguéssim que la població dels cuiners i les cuineres del país, dels xefs i les xefs del país, està envellint.
Ribas gaudeix de la sisena temporada d'èxit amb 4 ingredients: l'empatia, el format reality show, la cobertura del territori i l'equip que el realitza. El mes de març començaran a gravar la següent temporada del programa. El Premi Ondas ha estat una sorpresa.
Sempre que et presentes una cosa, doncs hi ha la possibilitat que guanyis. Però la veritat és que jo ja ni ho recordava. És a dir, que per mi va ser una sorpresa absoluta, perquè no m'ho esperava. Jo estava escrivint un protocol de servei pel restaurant de Girona i em va trucar un amic dient que havíem guanyat.
Ribas desmenteix el mite que la cuina sigui una feina sacrificada. Assegura que ho és, com totes, i que si t'apassiona, és un plaer.
El film L'últim salt del sabadellenc Nando Caballero és una de les 9 cintes de ficció en català que optaran el Premi Gaudí a la millor pel·lícula, 3 més que en les dues últimes edicions, però 5 menys que el 2020. A més, en la categoria de millor pel·lícula en llengua no catalana també hi competeix 42 segons, que compta amb un altre sabadellenc, l'actor Pep Ambròs. Dels 33 llargmetratges de ficció catalans que conformen les actuals candidatures, n'hi ha 7 que superen els 3 milions d'euros de pressupost. La mitjana és de 2. La presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, Judit Colell, es mostra satisfeta, però vol que pugin encara més.
Està molt bé que hem arribat a aquests 2 milions d'euros, però que encara estem molt, molt lluny de la mitjana europea. I això vol dir que per competir a nivell internacional, per competir als festivals de primer nivell i guanyar com hem fet ara, i que això no sigui un miracle que ens passi de tant en tant, s'ha d'apostar no per només fer pel·lícules de grans pressupostos, seguir fent tot tipus de pel·lícules, però apostar perquè els pressupostos pugin, tant en les pel·lícules petites com en les mitjanes com en les grans. Els pressupostos han de pujar.
En aquesta edició dels guardons augmenten els llargmetratges rodats en català. De fet, 19 de les 58 produccions catalanes candidates a la nominació d'enguany s'han rodat en aquesta llengua. I els poemes de Roc Casagrans sonen ara en les cançons de Cesc Freixas. Direm nosaltres és l'àlbum que consta únicament de poemes musicats del llibre homònim de l'escriptor sabadellenc.
No apel·lem la sort, sinó el coratge de guanyar-nos el dret de tenir sort. La sort d'estar ben vius les ales del verb i dir les coses pel seu nom.
Musicar poemes és un joc, un exercici que passa a ser un repte a través d'un camí nou. Almenys aquest és el plantejament que em fa Cesc Freixas, que crea les cançons escrivint els textos amb mètrica, fent coincidir les síl·labes tòniques. I aquest nou mètode és similar al que necessitava per aquest disc.
El meu mètode és un mètode molt poètic i en aquest sentit no hi ha hagut de variar excessivament gaires coses amb la forma de crear una cançó, perquè jo també sempre partia darrerament, no?, dels textos, no?, partia de poesia, no?, que escrivia jo mateix en aquest cas, i que ara doncs, són poemes escrits per en Roc, no?, per tant no parteixes ben bé de zero, però el mètode és molt similar.
Freixas considera que fa un acte de responsabilitat cultural, perquè valora un poeta actual davant la tendència de musicar els clàssics i menysprear els dels nostres temps, sobredimensionant els d'abans. Precisament, Roc Casagran i el cantautor del Penedès obriran el divendres de la setmana que ve a les 8 del vespre el cicle de concerts gratuïts del carrer organitzats per Crida per Sabadell. Es faran a la plaça del Treball del barri de Gràcia.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell al Ballet de Kiev amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre al Llac dels Cignes al teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Esports.
Les dues victòries que encadena el Sabadell han coincidit amb la millora en defensa de l'equip. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Si bé és cert que l'equip de Gabri no ha pogut deixar la porteria zero en aquestes dues últimes jornades, al vestidor tenen clar que els ajustos a la rereguarda han donat els seus fruits.
I també hi ha hagut errors puntuals i algunes ocasions clares concedides als rivals, però res a veure amb el que s'havia vist en partits anteriors. Així ho creu el lateral esquerrà, Odel Vergés.
Ens notem més sòlids, sabíem que ho teníem de millorar. No vam començar gaire bé en defensa, però ho estem treballant, estem agafant confiança, ens estem coneixent més i estem acabant d'ajustar el que creiem que fallàvem, tant míster com els jugadors, bueno, tot el cos tècnic, i crec que ho estem reforçant molt bé, i ara inclús ens comencem a sentir una mica còmode sense pivota, que al principi no passava.
El centre d'esports ha encaixat un gol tant contra el Barça Atlètic com davant l'Intercity, però és que en venia de rebre'n 3 en la derrota a casa contra l'Eldense i 3 més a Logroño. Aquest fet també ha coincidit amb l'entrada de Pelayo Suárez a l'11, que espera donar continuïtat al bon moment de l'equip diumenge a la Nucía.
Quan estàs en una dinàmica que tot va bé, hay que aprovecharlo, pero sobre todo centrarse en semana a semana. Está claro que las cosas van bien, pero hay que seguir mejorando en muchas cosas y bueno, queremos ser un equipo en el que vaya creciendo día a día y bueno, esa es la línea a seguir, ¿no? Y no confiarnos y ir a cada campo pues a intentar sacar los 3 puntos y mejorar cada semana.
José Antonio Sánchez Villalobos, de 31 anys i natural de Ejido, serà l'àrbitre de la Nucía Sabadell de diumenge a les 12 al Camilo Cano. Un precedent amb els arlequinats, un empat a 2 al camp de l'Eldense a l'estrena de la temporada 15-16.
Més futbol, la segona catalana. El Sabadell Nord torna a l'acció després de descansar l'última jornada. Els de Can Uriac reben el líder del subgrup 4B, el San Juan Atlético de Montcada.
Els moncadencs van començar la lliga perdent a Ripollet i des d'aleshores han encadenat 5 victòries consecutives. Camí més irregular per la seva part pels de David Campuzano, amb un balanç de 2 victòries i 3 derrotes. El tècnic opina que el rival es mantindrà en la lluita per l'ascens.
Sí que lo veo arriba porque tiene un muy buen equipo, por nombres también tiene un equipo de jugadores importantes y sí que los veo de arriba. Pero bueno, será un partido difícil, pero si lo planteamos como estamos planteando los últimos partidos, tendremos muchas opciones de ganar. Nuestra casa, lo que dices, tiene que ser un fortín y lo tendremos que hacer.
El partit arrencarà dissabte a les 5 a Can Uriac i l'endemà a 1:15 Rubí ho farà l'Olímpic Can Fatjó Tibidabo. Els de Torre Romeu, que venen de caure per primer cop enguany, són tercers i necessiten retrobar-se amb la victòria per no despenjar-se de la part alta. Guille Moner és porter dels blanquivermells.
Seríamos ilusos si pensáramos esto. Todo el mundo conoce Segunda Catalana y Segunda Catalana es una competición que el último puede ganar al primero. Esto es ciencia cierta. Tú puedes ir al campo del último, tener un mal día y perder 3 puntos vitales. Y al cabo de 5 jornadas, Can Fatjó consigue una racha muy parecida a la nuestra y se vuelve a poner arriba. Esto no significa nada.
I de la seva banda, aquesta jornada li toca descansar al Can Rull Rómulo Tronchoni.
Temps per al bloc poliesportiu amb waterpolo. L'Astralpool Natació Sabadell masculí ha resolt sense problemes el partit pendent de la segona jornada de Lliga.
Sí, els de Quim Colet s'han imposat aquest migdia a la piscina del Real Canoe madrileny per un clar 4-22. El partit ja estava vist per sentència al final del primer quart amb el parcial d'1-7 pel Natació Sabadell. 9 jugadors de l'equip han vist porteria i el líder en aquest apartat ha estat Fran Valera amb 5 dianes. Gairebé sense descans, dissabte a 1:15 del migdia el club rep a Callong al Catalunya en un altre partit en el qual no hauria de tenir problemes per seguir sumant de 2-2 a la divisió d'honor.
En futbol sala, l'Escola Pia visita el Pujolet de Manresa, veient-se les cares amb un vell conegut. Borja Burgos, exentrenador escolapi del club, dirigeix des d'aquesta temporada l'equip del Bages.
El pas per la ciutat del tècnic va quedar marcat especialment quan va fitxar pels nedadors procedent de la Pia. Arnau Graell, jugador dels sabadellencs, creu que aquest fet ha de ser una motivació de cara a dissabte.
Sí que és veritat que ens pot, en alguns certs punts ens pot conèixer més o menys. L'únic que també ens dona aquest alè a voler guanyar-lo, perquè sempre, bueno, sempre ha quedat aquesta espinita de que ell va marxar del club i pues, bueno, és una manera també de reivindicar-nos al camp i de voler sortir a guanyar els 3 punts amb una motivació més.
Un Arnau Graell, per cert, que després de marcar 4 gols a l'última jornada serà baixa per lesió. D'altra banda, al pavelló nord, el club rep el Mataró buscant la primera victòria del curs a casa. Marc Hermosell, jugador de l'equip, destaca el potencial dels maresmencs malgrat haver començat de forma dubitativa a la Lliga.
Mataró, que viene de jugar unos playoffs en estos últimos años y ha tenido un comienzo un poco extraño, como también lo ha podido tener Ibiza, Barceloneta, los favoritos, y están todos abajo al final. Pero seguro que Mataró sale a competir y tiene un equipazo y puede pasar cualquier cosa.
Horaris d'aquesta 7ª jornada de segona B, dissabte a 6:45 de la tarda al Pujolet, Manresa Escola Pia i a 7:45 Natació Sabadell Mataró al Pavelló Nord.
El sabadellenc David Domínguez està en el llindar entre el professionalisme i el ciclisme amateur. Després d'una bona etapa sub-23, sent, entre altres coses, el vigent campió de Catalunya en un triomf assolit aquí a Sabadell, ara està a l'espera de saber per quin equip correrà a partir de la temporada que ve.
Fins ara militava a l'Eolo Cometa, l'equip de joves promeses de la Fundació Alberto Contador. Entre les principals fites destacades més enllà d'aquest campionat de Catalunya, el segon lloc a la Volta a Castelló o la desena plaça a la Ronda d'Isart. El ciclista local, que ha visitat avui els estudis de Ràdio Sabadell, ha explicat en quina situació es troba ara per ara.
No tinc una data exacta, però al final tinc bastantes ofertes d'equips amateurs de la categoria, bueno, del calendari nacional, i sí que puc parlar amb bastants equips que si no em surt cap oferta professional de cara a aquest mes o inclús al desembre, em poden fer lloc al seu equip.
Mentrestant, Domínguez està participant al Campionat de Catalunya de ciclocross. Aquesta setmana ha guanyat a Manlleu i lidera la Copa Catalana, posició que intentarà mantenir a les últimes proves dels pròxims dies.
I en motor, correm fa uns casa, minuts no? que s'ha donat el tret de sortida a la 19a edició del Rally Costa Brava Històric, una prova puntuable per al trofeu de la FIA de ral·lis històrics de regularitat i que compta amb una bona presència sabadellenca.
Dels 126 equips, n'hi ha 4 del Motor Club Sabadell i també hi participa el copilot local Sergi Giral, un dels favorits, fent parella amb Jan Garcia. Tots dos amb el número 2 a l'Autobianchi A112 després del subcampionat de l'any passat arriben en plena forma després d'imposar-se l'últim mes al Clàssic dels Volcans i al del Ripollès. Girar el campió l'any 2018 explica quines són les claus per poder optar de nou al triomf.
Correm a casa, no? També, vull dir que és un avantatge, però necessitem que sigui un rally complicat, que ens facin treballar, no? Tant el copilotatge com el pilotatge, no? Si és complicat i hi ha coses... Estem amb molta navegació, penso que podem fer un bon paper, no? Però ja es n'hi ha veient tot això.
El Costa Brava Històric compta amb 23 trams de regularitat repartits en 3 etapes i més de 1.100 quilòmetres de recorregut.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 27 d'octubre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm